algú de vostès pensarà que és l'home del cineclub. Sí, és l'home del cineclub, però d'alguna cosa més. Ferran Martínez, bon dia i bona hora.
Hola, què tal? Bon dia a tothom.
Del cineclub i d'alguna cosa més.
L'home del cineclub, però recordem que el cine, Vimong es considerava, això he repetit més d'un cop, el setè art. O sigui que, bueno, el meu món és el món de l'art.
Algunes vegades més ben vist, altres vegades més mal vist, el cinema, eh?
Però, bueno, el meu món és l'art contemporani i aleshores d'aquí ve també tota aquesta vinculació al cine més lateral, però
a partir de tot plegat. En Ferran Martínez ja ha tingut ocasió d'explicar més d'una vegada l'exposició Cinetic, no?
Sí, 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 ja hem tingut oportunitat de fer alguna presentació de l'art d'aquesta esplèndida exposició. Ja l'has anat a veure, Vicenç? Sí? Bueno, doncs, és una exposició que, com has dit molt bé, és una entrada a l'art contemporani per tota aquella gent que potser li pot fer més reserva, li pot costar més, com bé has dit.
Doncs aturem-nos una mica aquí.
Sí.
Per què?
Per què? Doncs...
Perquè aquest és un atent debat de l'art contemporani,
sí.
Eh?
Sí, el
per què costa...
Per què costa?
Per què costa, si és que veritablement costa, o per què crea tant recel, o per què...
Bé, aviam, històricament, tradicionalment, l'art figuratiu, de fet, et planteja un codi que és fàcilment desxifrable, perquè, evidentment, doncs, sobre una superfície de dues dimensions, si et reprodueixen un volum en tres dimensions, amb la perspectiva, amb la profunditat, etc, etc, allà hi ha un enganyatall, però que tu disposes d'aquest codi al qual t'has estat acostumat des de ben petit.
És el de la nostra vida,
no? Exactament, no? Aleshores, per exemple, l'art abstracte ja és un altre de codi. És un altre codi que el qual no es pot desxifrar o no es pot entrar per via comparativa, com en canvi ho és en la pintura figurativa. Després hi ha una segona qüestió, no em voldria allargar massa amb això, però hi ha una segona qüestió que també crec que estem aviciats, que és plantar-nos davant d'una obra, la que sigui, de tots els temps, i immediatament preguntar-nos què significa allò, com si l'obra fos una mena d'àmfora màgica de la qual ha de sortir allà un màgic o un encanteri.
Com si li haguéssim de trobar una explicació.
Que et ve, sí, i que aleshores allò et permetés una visió del món, tiressin, doncs, traiessin una vena dels ulls.
D'acord, i suposo, Ferran, que en relació amb això, si no hem trobat el significat, ja entenem que no en sabem prou.
Exacte.
I aleshores, per tant, ens allunyem d'aquest...
Jo tinc un amic que l'altre dia parlant d'aquests temes, em deia, home, però què fa falta? Perquè, clar, per entendre, mira, el que fa falta, només fa falta una cosa, una cadira. En el sentit de que una cadira metafòrica.
Sí, sí, sí.
L'estona deixant que la mirada entri, i la mirada, diríem, es marini del que l'obra et proposa, sigui una escultura, sigui una instal·lació, i aleshores deixar que amb el temps això faci el seu efecte, et vagi revelant coses que en realitat no te les revela, sinó que actua. Les obres són uns dispositius, que t'han de desencadenar una reflexió, uns pensaments que t'ajudin a entendre o acostar-te més al teu propi present.
En Ferran ho explica d'una forma molt planera, com allò de dir, vostès es col·loquen davant de l'obra i no cal que facin res, només deixar passar l'estona i al final, bé, s'hi podran sentir més o menys identificats, però en qualsevol cas, sense cap mena de pretensió anterior ni de priorisme, ficar-se davant d'un quadre.
No, ni sentir-se més tonto.
Però suposo que...
Per trobar-te que el quadre és una paret que et rebota...
Però suposo que per experiència, tant en el món de l'art com en el món del cinema, en Ferran haurà trobat com això del no saber ha estat també un plus per a aquells que diuen saber de què va això, un plus d'esnobisme, un plus de dir, bé, jo em poso davant del quadre i sí que sé de què va, i en canvi vostè s'hi posa davant i no en té ni idea. Això també ha mogut bona part també del món de l'art contemporani. S'ha jugat una mica amb això també.
Deixa'm que digui una cosa. ja fa temps, amb un diari, em sembla, no era ni una revista, era un diari. Li feien una entrevista al director de la Tate Modern, és un holandès que es diu Chris Derkon, un home, doncs, i llavors li preguntaven, escolti, vostè quan vol comprar una obra, quan vol incorporar una obra, quines són, què hi veu, què és el que li interessa? Diu, doncs mira, les que m'interessen més són les que aquelles que de primer moment no les entenc, perquè si ja hi veig el que hi ha darrere d'un primer moment, bueno, no m'està aportant res de nou. Mentre que la que no entenc, allà vol dir que m'hi he d'esforçar
una mica
i que he de meditar, que he de reflexionar sobre ella, i aleshores a mi o a una altra persona ens donaran coses diferents, però aquestes són les que actuen. No?
I afegim alguna cosa més abans de ficar-nos a la Fundació
no,
Stanford?
No, entrem ja dins, però que tu vulguis...
No, però encara una cosa més. Què fa, doncs, que si no acabem d'entendre una obra, puguem acabar dient, no, m'agrada, no m'agrada, és bona o és dolenta?
No, penso que són valoracions que no s'han de fer. M'agrada o no m'agrada, ja, si t'agrada molt, vol dir que ja ha anat a incidir en un gust establert. I, per tant, no hi trobes un gust nou. Mentre que si no t'agrada, com deia aquest home, si no t'agrada, vol dir que et planteja, i fins i tot si et genera un cert rebuig, vol dir que et planteja un problema, un problema que et genera incomoditat, i des de les incomoditats significa saltar obstacles, i significa créixer personalment.
Pot passar que t'acabi agradant o que continuï sense agradar.
O simplement, exactament, una cosa és que sigui interessant i una altra cosa sigui agradable.
D'acord.
Són dues coses diferents.
D'acord. Es pot dir el que sigui, però en qualsevol cas el que sí tothom pot assegurar és que el que hi ha a la Fundació Stanfli, diguem-ne, primer no s'havia vist a Sitges.
Ni a Sitges, no anava a dir ni... Bueno, sí que fa poc va haver l'any 2000, a Barcelona una exposició que es deia Camps de Força, que tractava també el tema de tot l'arsinet i òptic, i l'any 2006 el Reina Sofia va haver una exposició, també los cinéticos, també molt centrada en aquest art lumínic, òptic, i sobretot en la seva vessant llatinoamericana, que curiosament va ser un territori, i encara és un territori, on aquesta abstracció geomètrica, on la llum i el moviment intervenen d'una manera decisiva i fonamental, ha tingut un camp d'expansió important. Precisament cinètic, aquesta germana petita de Dinamo, de l'exposició de París, el seu comissari, Serge Lemoine, va decidir, va tenir la bona pensada de fer una selecció d'artistes que estan allà a Dinamo, però fonamentalment llatinoamericans o espanyols, hi ha un parell d'espanyols, algun d'ells que després es va instal·lar a Sud-amèrica, un altre a París i a Suïssa, però que tenien unes vinculacions comunes, totes elles.
Molts que han fet la carrera a Europa, no?
Sí, pràcticament tots ells han fet la carrera a Europa, i alguns, hi ha bastants, com que aviam, tot això genera a partir de l'any 59, 60, 61, alguns una mica abans, però n'hi ha alguns que són morts, i els que no ho són, doncs són grans, com per exemple Cruz Díez, que està vivito i coleando amb 90 anys, 90 anys i actiu.
L'autor de, precisament, la peça d'aquest mes de juliol.
L'autor d'aquest groc additiu, Denis A., tot un títol, bueno, complex, però que el divendres l'explicarem. No, home, tampoc es tracta de pensar que hi ha grans coses ocultes, però sí que n'hi ha alguna que potser algú li sorprendrà.
Dèiem que no s'havia vist una exposició d'aquesta mena, i també gairebé es pot assegurar que tothom que l'ha anat a veure n'ha sortit sorprès, com a mínim sorprès.
Sí,
diguem-ne
sí,
que no
sí.
N'ha sortit per allò de dir, mira, ni no és una exposició que generi precisament indiferència.
No, gens, al contrari. Jo crec que no només la gent ha sortit sorpresa, sinó que m'atreveria a dir...
Gratament
sorprès per la descoberta de tota una sèrie de propostes lumíniques, visuals, del moviment, que, bueno, que en un moment determinat afecten molt, d'una manera bastant intensa, els sentits, i sobretot el sentit visual. No?
Què defineix el cinetisme, Ferran?
El cinetisme defineix el cinetisme defineix un tipus d'art que hi ha tota una sèrie de gent que des de 1913 està posant en funcionament, per tant ja diríem que el cinetisme té un segle, no? On es tracta de jugar i de treballar amb els efectes visuals que genera la llum, que genera el moviment, i tot això bastant vinculat amb la ciència i amb la tecnologia, i per tant veure fins a quin punt allò que veus existeix o no existeix, o bé com el teu simple moviment d'un centímetre o de mig metre amb una passa, com et modifica totalment.
O sigui, jugar fonamentalment amb la nostra percepció, sí,
amb la nostra
de les
percepció.
Coses.
Moltes vegades les obres són les que es mouen, algunes altres vegades les movem nosaltres sense donar-nos en compte, perquè estan allà elles immòbils, però el nostre moviment les fa modificar. Hi ha algunes que tenen motors, hi ha unes altres que tenen llum incorporada i que genera, doncs, una curiositat, i després el que es tracta a cadascú això, doncs, no es quedi purament amb la joguina visual, sinó que generi les reflexions que cadascú li pugui generar.
D'alguna forma, per tant, és jugar amb la nostra il·lusió òptica.
Sí,
com en tants altres moments de la història de la humanitat s'ha jugat, no?
O en altres, i no tant, en el nostre moment actual, com sempre, com el moment actual, com les coses te les fan veure d'una manera i potser són d'una altra, i permanentment estàs hipnotitzat d'una manera permanent i fixant-te en unes coses quan potser el que hi ha allà són unes altres.
Ens deies, però, més enllà de la il·lusió òptica, hi ha un missatge de fons?
Tota obra el té, el missatge de fons, tota obra d'art el té. Jo he dit abans que ets tu el que fas l'obra. No és que ho digui jo, ja hi ha tot una tradició crítica i una tradició que parteix de molts dels artistes, en els que consideren que la meitat de l'obra és l'espectador. No és quelcom que... Una obra de Caravaggio, cadascú la llegeix a la seva manera, és a dir, una obra religiosa del barroc del romànic, una obra religiosa, per cadascú té una lectura. Clar que en un moment determinat allà, com deia abans, hi ha un codi que dius, mira, doncs aquí aquesta és la Maria Magdalena, o aquesta i aquest és Sant Pere, no? Però l'obra té una lectura que després cadascú la tradueix a la seva manera.
I aquí també.
I aquí, exactament, sempre.
Aquí segurament, però, a partir del que ens deies, es demana una miqueta més a l'espectador a l'hora de poder interpretar...
Jo crec que no. El que passa que moltes vegades l'identificar ràpidament els objectes que estan en una obra figurativa...
Ens ajuda.
Penso que moltes vegades t'autoenganyes i creus que ja l'has entès. I sempre poso un exemple molt clar, que és el sostre de la Capella Sistina de Miquel Àngel. No? Jo encara he de conèixer algú que no sigui un expert
que
me l'expliqui. No? Que me l'expliqui què ha vist allà, no? No què hi ha allà, no? Què hi ha vist. No? Aleshores, tenint en compte sobretot que a més és una obra ja difícil de mirar, perquè home, segons com t'hi posis, et trenca una mica les vèrtebres d'aquí dalt,
Ens podem imaginar com va ser de difícil de fer.
Les Menines és un exemple d'amagatall dins del quadre, on el tema no són les Menines, el tema no és el pintor, el tema no és el gos, el tema és l'enigma. Sí, el concepte d'enigma, els sueños són, tot això que la realitat està dins o està fora, aquest és el tema que proposa aquell quadre, no? Aquesta és la... el que succeeix quan a dins, abans he dit aquesta mena de butat, el que fa falta és una bona cadira per posar-se davant d'una obra d'art. És que aviam, per jugar a escacs no hi ha res més que jugar molt a escacs, per anar en bicicleta bé, el millor és anar en bicicleta, doncs perquè l'art et parli no hi ha altra manera que escoltar-lo, i molta estona, i després també informar-te, després de dir, mira, doncs això, amb això no hi entès res, no, però hi ha alguna cosa allà que em ve al cap. Bueno, doncs escolta'm, avui en dia internet està ple d'informacions, algunes millors, algunes altres pitjors, que et poden anar creant aquest fonament, que després, quan la tornis a mirar, dius, ah, mira, és veritat o no, o en fi.
Moltes de les obres de Cinetic que haguessin pogut ser, sens dubte, la imatge del pòster de l'exposició, i segurament que moltes d'aquestes obres haguessin pogut ser la peça del mes.
Sí,
s'escollit aquesta per què?
Perquè per unes, bueno, també va haver un moment de dubte, o de dir, bueno, quina és l'obra que triem. A Carlos Cruz Díez, curiosament, aquesta obra és de la Fundació Stanfli, forma part de la col·lecció des de la seva fundació, és de les primeres obres que
es van incorporar,
que va cedir a la Fundació Cruz Díez, gentilment. I no està a la col·lecció.
Uh-huh. A la col·lecció permanent.
A la col·lecció permanent hi és, però a l'exposició Cinetic no està penjada el divendres, i serà, evidentment, per acompanyar la seva presentació. Hi ha una altra obra de Cruz Díez, o sigui que en aquells moments el divendres en tenim dues. Aquesta, no, que a més és una mica la cèl·lula mare de tot el que després ha fet, tot i que estigui fet el 2007, en realitat és una declinació recent de quelcom que Cruz Díez va fer i va experimentar a finals dels anys 50, entre el 57 i el 59, és, diríem, l'origen de tot aquest joc,
d'aquestes línies,
d'aquesta juguesca que està aquí. I aleshores es va considerar que, com que les peces del mes del Museu de Sitges giren al voltant de peces que formin part de la col·lecció, mentre que les altres peces que hi ha a Cinetic són obres que estan cedides per l'exposició, però després marxaran, excepte dues, per cert,
que han estat donades,
sí,
també
que han estat donades, ja cedides, és a dir, es quedaran en el fons. Es va considerar que aquesta, que és el cartell, que és una obra cinètica i que forma part des del primer dia del fons de la Fundació, era una peça idònia. S'ho hagués pogut fer, com tu has dit, amb qualsevol altra, però no eren propietat de la Fundació.
D'acord. Esclar, un se la mira i pensa. I esclar, com en confeccionem un discurs a partir d'això que veiem?
Sí. Sí, un discurs...
Que és, vaja, és des d'allò que vostès el poden mirar,
dius,
mira,
són
un munt de ratlles en verticals que formen uns rectangles en diagonal, colors que es barregen i una certa sensació de moaré que ens fa, que ens mou una mica.
Jo em disculpis que no aixequi la llebre.
No, està clar que no.
El que sí que et diré és que... però on començaré de la manera més directa possible és la descripció de l'obra, i que l'obra, a base de fixar-se en com està feta, per això era important que l'obra estigués allà, perquè si més no, en el moment de la presentació, que la gent està asseguda...
No podem apel·lar tant a la memòria, tampoc.
No s'hi poden acostar, però que després es puguin acostar i puguin veure si el que jo els he explicat els he enredat o no, oi? Una descripció. A partir de la descripció, aleshores, anar desvetllant el que allò conté, també una explicació d'aquest nom Denis i aquest nom A, que això és molt secundari, però té una explicació que a la gent li agradarà conèixer,
Com això de la síntesi editiva del color.
Exactament, com la síntesi editiva del color que tu explicaves perfectament.
No sabem si és una forma molt simple, molt simple d'explicar-ho, eh?
Molt simple, molt simple però eficaç.
Qui tingui un televisor en color a casa seva té una mostra evidentíssima del que és la síntesi editiva del color. Tres colors, diguem-ne, dels bàsics.
Els colors primaris.
Els colors primaris.
Com es relaciona els colors primaris.
Blau, verd i vermell, i d'aquí...
Fan tots els altres. Tots els altres colors.
Que no és la de la vida real, eh?
Exacte,
recordem.
No,
que la síntesi
editiva... És la descomposició de la llum,
exacte,
en realitat. No són dels pigments.
Exacte.
Els colors primaris de pigment són uns altres.
Juguem amb un altre registre. Tot i que els colors els veiem com a colors, no estan fets de la mateixa manera en la vida real que en un televisor o com en el quadre que ens comentarà en Ferran, es presenta. No?
Després, això és en breu, breu però necessari. Després intentaré fer una mica de recorregut per l'obra de Crozier, sobretot per l'obra, per entendre aquesta que on dona partit i on ha anat a parar, i sobretot per què a la Llatinoamèrica
ha tingut
aquest pes, tota aquesta tradició d'abstracció geomètrica. I finalment unes reflexions finals, no? perquè parlaré de les meves reflexions, però cadascú a partir d'aquí doncs ja ha de fer les seves, que això és el més important, és no parlar per boca dels altres, sinó que tot el que allà puguin sentir els espectadors doncs ho recullin, que s'ho posin a la cartera o a la nevera, i que en un moment determinat es pot treure o no, o llençar les escombraries.
Suposo però que sí que hi ha una certa necessitat, no sé si dir, si de vindicar aquest tipus d'art, vindicar el paper de la Fundació en el marc.
Sí, jo crec que tenim poca memòria i oblidem ràpidament. Oblidem ràpidament el què? La primera cosa, tots els artistes que han donat gentilment i a més amb una generositat difícil en el món de l'art, on hi ha molts interessos de marxants, de col·leccionistes, de museus, i on l'artista d'una manera lògica vol sempre controlar la seva obra, no sigui que ens passi com aquells que diuen que signava papers en blanc, i per tant l'artista vol controlar la seva obra i l'ha de controlar. Per tant,
hi ha artistes que ho feien això, però ho tenien més controlats que altres.
Exacte.
Picasso tenia més control que Dalí,
per exemple, no?
Més enllà d'això.
Sí, aleshores, per tant, primer, la generositat d'aquests artistes que les han donat a preu zero, això encara és més difícil, a un projecte que en aquells moments era un projecte molt maco, però que no estava materialitzat, com era la Fundació Stanley, primera qüestió. Lligat a això, tots aquests artistes és gent que estan als grans museus del món, d'Europa i d'Amèrica, i a més és gent que, sens dubte, no tothom, però molts d'ells passaran a la història de l'art. És a dir, no són, diríem, de segona divisió, són tots de primera divisió, i molts juguen a la Champions League de l'art. Segona qüestió. Aquesta no és una col·lecció privada del senyor Vera Stanfli, de la senyora Maria Stanfli, que l'han penjat allà a major honor i glòria personal. No, no. Van anar picant cada una de les portes amb el que costava en aquells moments arrencar-ho, i en aquests moments doncs, hi ha una vuitantena d'obres, i o potser més, no tinc les dades precises, però al voltant d'una vuitantena d'obres i una seixantena d'artistes. I clar, aquestes coses són una mica la bola de neu. Quan la Fundació Stanfli té ressò fora de les nostres fronteres, i els artistes reben i saben el que passa. La Fundació Crozier, per exemple, en aquests moments sap que hi haurà aquesta peça del mes, el divendres, no? Perquè també per la voluntat i la necessitat de controlar tot el que succeeix al voltant
de la pròpia Fundació,
no? Per tant, i acabo aquesta... La generositat dels artistes, la voluntat de la família Stanfli de que Sitges no només tingui una mirada cap al seu brillant passat, sinó que tingui una mirada cap al present que permeti també mirar cap al futur. I per tant, diríem tancar, no ho tancar, obrir el ventall de la història de l'art dels segles XIX, XX i XXI. I després, bueno, posar la generositat de l'Ajuntament de cedir el mercat del peix, i després la financiació de les obres de la butxaca directament d'en Pere i de l'Anna Maria. Però finalment, més enllà d'això, aquest és un patrimoni dels sitgetans, que els sitgetans tenim un centre d'art contemporani irrepetible, perquè resulta que molts d'aquests artistes a Catalunya o a l'estat espanyol
no tenen més obra que aquí.
No tenen la difusió que bueno, la presència, com en aquests moments estan junts d'una mateixa època, d'una mateixa generació, d'un parell de generacions artistes de la segona meitat del segle XX, a la Fundació Stanfli de Sitges, el que més volem.
Una qüestió final. Encetàvem la conversa parlant d'aquesta, no sé si dir dificultat, molt sovint d'acostar-nos a l'art contemporani. Això és una qüestió generacional, o per l'experiència d'en Ferran Martínez, a la gent, diguem-ne, relativament més jove, els costa menys o els costa igual?
Jo crec que, per l'experiència meva personal i professional, aviam, la gent més jove, que des de ben petits doncs se'ls ha portat, se'ls ha tret a pasturar carinyosament pels museus, a mirar, a veure, clar, la imatge,
allò que deies abans, no hi ha més secret, no?
Exactament, et familiaritzes. De tota manera, clar, és que aquest art és mira, hi ha una cosa que el Cruz Díez diu en un moment determinat, i ell ho explica, diu: vaig tenir por de que se m'escapés el meu present. És a dir, que en les seves obres el present no hi fos. No? Clar, l'art contemporani parla del nostre temps. Parla del nostre temps. Totes les obres d'art, les millors, les pitjors, totes les obres d'art tenen una radioactivitat. Vol dir que quan estan fetes en un moment present, i això, a mesura que el temps avança, això es va diluint. I aquestes obres del passat que ens meravellen, ens meravellen per la destresa tècnica, per el que és de document històric, però a lo millor moltes d'elles no ens estan dient res. Sí, ens estan parlant una mica del que...
I a part, testimonis
d'un... Són peces d'antiquari, que són magnífiques, i no és això, una crítica de l'art tradicional.
Testimonis d'un moment.
Sí, exactament. Però només l'art del nostre temps parla de nosaltres, com el cine, evidentment, el cine mut i el cine en blanc i negre. Doncs veus, clar que n'hi ha algunes que dius, doncs mira, encara que no s'ha pagat la radioactivitat aquesta que parlàvem.
Perquè encara es manté...
Encara emet,
una...
encara emet, perquè a més ens ajuda a entendre el nostre de temps.
És a dir, hi ha llenguatges visuals que són gairebé eterns.
Que són del present, però que també il·luminen el futur. No? Bé, per això l'artista, quan ho fa, no ho sap. És el que ni sap tampoc el que pretén. Però bueno.
Ens agafem aquell consell inicial, sense cap mena de priorisme, anar amb tranquil·litat.
Exacte. Anar amb tranquil·litat.
Mirar tot el que faci falta.
No voler mirar-ho tot de cop.
És una altra pena aquesta nostra,
Triar.
Voler mirar-ho tot de cop, perquè segurament pensem, bé, no hi tornarem més. Aquí.
Home, quan anem a París i anem al Pompidou o anem al Louvre, gairebé sembla que anem en patinès, perquè...
Amb una borratxera.
Col·leccionem mirades... Però no, si no cal, hi ha gent que diu, ui, a París, ja hi he anat. Què vol dir, ja hi has anat? I has d'anar-hi tantes vegades com sigui, o sigui, a mirar, cada viatge a mirar tres quadres.
És una frase que utilitzem molt sovint, aquesta, ja hi he anat.
Sí. Doncs,
però és allò, que hi hagis anat no vol dir que ho hagis vist.
No,
que ho hagis vist no vol dir que ho hagis interioritzat, etc. No?
Aviam, quant t'agrada més un plat? Pensa tu en aquell plat que més t'agrada. Quant t'agrada més? Quan l'has tastat moltes vegades, quan li veus els matisos i quan un moment determinat el xató, la primera vegada que el mengi i sigui, ai, està bé,
segurament...
però els matisos que troba allà dins no els pot trobar encara.
Has agafat un bon plat, per allò de dir, potser la primera vegada no agrada, Exacte, però torneu-hi.
Ja no,
torneu-hi.
Exacte, ja no vull entrar en el bull de tonyina, ja, que seria,
que seria
això que de primer moment et rebutja, però, escolta'm,
insisteix, persisteix.
I triomfaràs.
Doncs bona part d'aquesta persistència és la que hi ha a l'hora d'aconsellar una exposició com Cinetic fins al 27 d'octubre i en el marc de l'exposició una de les obres de la col·lecció permanent de la Fundació Stanfli, com és aquest groc additiu, aquest Jean Additif Denis A de l'any 2007 de Carles Crudíez, que presentarà aquest proper divendres en Ferran Martínez en el marc de les activitats que fa el Consorci del Patrimoni de Sitges durant aquest estiu. Ferran, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A tots vosaltres.
Fins la propera.
Ha estat un plaer.